Benvinguts. Avui ens endinsem en un capítol fosc i complex de la història. El París ocupat pels alemanys. Parlem del període que va del juny de 1940 fins a l'alliberament, l'agost del 44.
Exacte. Una època que va marcar profundament la ciutat i els seus habitants.
Sí, volem anar una mica més enllà de la crònica, oi? Intentar entendre com era la vida quotidiana, la convivència forçada amb l'ocupant, la por.
I també la resistència, és clar, com es va viure tot plegat, des de la imposició del control alemany fins a les estratègies de supervivència dels parisencs.
Doncs comencem pel principi. 14 de juny de 1940. París és declarada Villa Oberta, ciutat oberta.
Sí, per evitar teòricament la destrucció massiva i les tropes alemanyes entren.
Immediatament prenen llocs clau, oi? L'Assemblea Nacional, el Senat...
I hissen la bandera nazi. Sí, les desfilades militars als Camps Elisis es converteixen en una imatge habitual, molt potent visualment.
I emeten aquells cartells de fet confiance o soldat allemand, confiem en el soldat alemany.
Clar, una façana de correcció inicial, però per sota els canvis són dràstics i immediats.
Com quins?
Bé, per exemple, canvien l'hora. París passa a tenir l'hora de Berlín.
Vaja.
Apareixen rètols en alemany per tot arreu. S'imposa un tipus de canvi franc-marc totalment desfavorable pels francesos. I França ha de pagar, escolta, 400 milions de francs diaris. Diaris, com a despeses d'ocupació.
Una barbaritat. Això demostra que no era improvisat, oi?
Gens ni mica. Tenien plans detallats des de fa anys, llistes d'edificis a requisar. Preferien els edificis osmanians, amb doble entrada, per seguretat.
I van requisar molt. Edificis emblemàtics, hotels de luxe.
Sí. L'Hotel Majestic, per exemple, va ser la seu de l'alt comandament militar. El Lutetia, seu de l'Abwehr, el contraespionatge.
El Ritz per la Luftwaffe, el Meurice pel comandament del Gran París. La ciutat es converteix en el centre administratiu de l'ocupació.
Totalment. I alguns carrers queden marcats per sempre. La Rue Lauriston, amb la Gestapo francesa, la Carling.
Sí, formada per col·laboracionistes francesos. Molt tèrbol, tot allò.
I l'Avenue Foch, que la gent anomenava Avenue Bosch. Allà hi havia la CIPO SD, els afers jueus. Una concentració de poder i repressió brutal. Fins i tot van construir búnkers.
Fins i tot Hitler va visitar París, oi? Un parell de vegades, molt breument.
Sí, el juny del 40. La visita més coneguda, potser la segona, va ser Llampec, discreta.
Anava amb l'arquitecte Albert Speer i l'escultor Arno Brecker. Què hi buscava?
Evidentment, immortalitzar la victòria i també inspiració per als seus projectes arquitectònics a Alemanya. Va visitar l'Òpera, la Concorde, l'Arc de Triomf.
La famosa foto al Trocadero amb la Torre Eiffel al fons.
Aquesta mateixa.
I va estar una bona estona als Invalides, davant la tomba de Napoleó. Volia projectar-se com el nou líder d'Europa.
Va anar a Notre Dame i al Sacre Cor, que sembla que no li va agradar gaire.
Sembla que no. Curiós.
Mentrestant, per a la majoria de parisens, la vida era una altra cosa, oi?
Penúria.
Sí, la vida quotidiana era duríssima. Escassetat de tot. Menjar, carbó per escalfar-se, benzina... El racionament era omnipresent.
I clar, amb el racionament floreix el mercat negre.
Inevitablement. Era l'única manera d'aconseguir algunes coses. I els transports? Mare meva.
Van canviar radicalment?
Com? Doncs gairebé van desaparèixer els cotxes. Van reaparèixer els cotxes de cavalls i, sobretot, les bicicletes. Es calcula que al 42 n'hi havia 2 milions per 3 milions d'habitants.
Increïble. I els velostaxis, aquells invents.
Exacte. Ingeni per sobreviure. Però aquesta falta de tot creava molta tensió. Hi va haver protestes, com la de les dones a la Rue de Bussy el maig del 42, per la manca de menjar.
Les escoles van reobrir, però, l'octubre del 40, intentant mantenir una certa normalitat.
Una normalitat molt precària i controlada. Perquè, sí, hi havia cinemes oberts, cabarets, com el Moulin Rouge, fins i tot clubs de jazz.
Però tot sota vigilància i censura. I també hi havia la propaganda més fastigosa, com l'exposició Le Juif et la France.
Exacte. I aquí entrem en la part més terrible, la persecució sistemàtica dels judeus.
Es va aplicar l'arianització, oi? L'espoli de l'Eversis jueus, les galeries Lafayette, per exemple.
Sí, i l'RR, un organisme nazi, es va dedicar al saqueig organitzat d'obres d'art. Col·leccions privades jueves, museus. El Jeu de Poma es va convertir en el seu magatzem central.
Allà on anava Hermann Göring a triar peces per a ell. És terrible pensar-lo.
Ho és, i cal recordar la figura de Rose Ballant, la conservadora que va documentar en secret tot aquest espoli. Una heroïna silenciosa.
Però la persecució va anar molt més enllà de l'espoli.
Malauradament sí. El punt culminar va ser la batuda del velòdrom d'hivern, la rafla d'Obeldiv, el 16 i 17 de juliol de 1942.
Una data negra.
Negríssima. Van arrestar 13.152 jueus, dels quals més de 4.000 eren nens. Nens petits. I aquí cal subratllar una cosa molt important. Qui va fer l'arrestos? Va ser la policia francesa. Sota ordres alemanyes, sí, però amb la col·laboració activa del govern de Vichy.
És un dels punts més dolorosos de la història francesa d'aquest període.
Sens dubte, els van tancar al velòdrom d'hivern en condicions inhumanes. Després, la majoria van ser deportats a Auschwitz. Van sobreviure a menys de 100 persones d'aquella batuda.
Terrorífic. Però enmig de tota aquesta foscor també hi havia llum, la resistència.
Sí, es van organitzant. A poc, amb figures com Jacques Bonsergent, un dels primers afusellats, que es van convertir en símbols.
Les execucions de resistents muntes al Mont Valérien.
Exacte. Un lloc de memòria fonamental avui dia. I la resistència va jugar un paper clau en l'alliberament.
Agost de 1944. Els aliats s'apropen i a París esclata una insurrecció armada.
Sí. Mentrestant, el governador militar alemany, Dietrich von Soltikz, rep ordres directes de Hitler.
Quines ordres?
Destruir París. Volar els ponts, les fàbriques, els monuments, abans de rendir la ciutat.
Però no ho va fer?
No. Ahí va haver negociacions tenses. I va intervenir el cònsol suec, Raoul Nordeling. Es va pactar un alt al foc temporal amb la resistència.
I finalment?
Finalment, el 25 d'agost, entra a París la segona divisió blindada del general Leclerc, formada majoritàriament per republicans espanyols i soldats de les colònies franceses. I Soltikz capitula.
La imatge de l'alliberament de París és icònica.
Sí. La discussió sobre si Soltikz va salvar París és complexa. Hi ha debat entre historiadors. Però el fet és que els monuments principals van quedar intactes.
Hem fet un recorregut intens, eh? Des d'aquella entrada aparentment ordenada dels alemans, passant per la vida quotidiana sota l'ocupació, la terrible persecució?
Fins a l'esperança i la lluita de la resistència i l'alliberament final. Un París amb moltes cares.
Sí. I potser, més enllà de les figures heroiques o dels col·laboracionistes més evidents, queda la pregunta per la gran majoria de la gent, no?
Exacte. Com es van moure? Com van navegar les persones corrents entre la por, les pressions, les decisions morals diàries, simplement per sobreviure en aquell ambient?
Què ens diu tot allò sobre la naturalesa humana en situacions límit?
Aquesta és potser la reflexió més profunda que ens deixa revisitar aquell París ocupat. Una pregunta que va més enllà dels fets concrets.